D'altra banda, el foc de Son Servera s'ha donat per extingit. Així hem arribat a les 5 i 4 minuts. Torna a tota l'actualitat a les 6 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que l'historiador Pere Galiana fa conferències sobre el rellotge de cort en Figuera i també n'ha escrit un llibre.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Arriba l'hora d'encetar aquesta darrera hora del Tèntol. D'avui tenim en Miguel Soler, el control tècnic, i també avui la companyia de l'historiador Pere Galiana.
Sentim en Figuera. En Figuera i la seva resurrecció és el llibre d'en Pere Galiana i Vairet, Edicions Documenta Balear. Dimarts que ve, a les 7 de l'hora baixa, Can Oleo el presentarà i ens acostarà als episodis més recents d'un rellotge que ve d'època medieval, però en aquest cas els episodis més recents són les restauracions i intervencions que s'han fet al llarg del segle XX i que han fet possible que en Figuera encara continuï marcant el temps a ciutat.
En profunditat.
Pere, com esteu? Benvingut.
Hola, Marilida, perfectament.
Vos heu emocionat, eh?
Moltes gràcies. Ara, sí, sentia en Figuera. Quant de records, aquestes campanes, quant de records. 46 anys de sentir en Figuera.
Cada dia.
Sí.
El coneixeu bé,
sí, de dia i de nit, també, eh? O sigui, és confusible.
Com el definiríeu? Ah? Aquest so, com el definiríeu?
Mira, jo més que el so de la campana, el definiria el bateig del pèndol i de l'estipament de la màquina d'en Figuera, el definiria com el bateig del cor de la ciutat de Palma. En Figuera, tot tenint la imatge de l'esfera, la plaça de Cort, però la màquina d'en Figuera pues, està una planta més amunt i molt enretirada. Està en aquella torreta que se veu un pot descentrada a l'esquerra de la façana de l'Ajuntament, que no és simètric en aquest cas. Mm-hmm. No? I des d'allà dalt se senten pots renous del carrer. No? Però quan estàs allà de dins, que just sents el pèndol, t'apareix el cor de la ciutat.
I com, a partir d'un rellotge, explicar-me la història de la ciutat de Palma, Pere?
Sí.
Un detall que a vegades m'ho sembla petit o anecdòtic.
Sí, anecdòtic, efectivament. Però no, en Figuera, pràcticament fins al segle XIX, el 1917, encara tocava un dels tots, crec, la queda era fins al 1865, eh? Uh-huh. I el 1917 tocava el tot de foig, eh? Quan hi havia un incendi...
El 1917.
Quan hi havia un incendi, tocava, eren 25 campanades seguides, pam, 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 i després unes campanades aïllades, que definien la parròquia on s'havia declarat el foc i on havia de córrer la gent per ajudar.
És a dir, que hi havia com unes senyals...
Com unes senyals...
Molt concretes. Molt concretes.
Molt concretes. I sortia en Joan Desbombillo, que es part de bombers, digue-li part de bombers, estava on hi ha la biblioteca avui en dia, fins al 1935.
Tenia raó, allà mateix, d'incord.
D'incord, d'allà. Tenint en compte que fins a principi, fins al segle... principi del segle XX, 1900, Palma tenia uns 65.000 habitants.
Imagina't,
com ha canviat. Encara no s'havia estès a l'Estre Radi, i pràcticament tothom se coneixia.
Era un poble gros.
I quan se sentien les campanades, pues, tothom, segons era, pues, a col·laborar, clar, a poalades, a com fos.
I la gent sabia distingir si era... Toc de foc, toc de queda.
Quant de tots va tocar en Figuera?
Mira, en Figuera tenia distints tots. O sigui, el més important era la queda. La queda es va tocar fins al 1865. I consistia, pues, se tocava 3 hores després de la posta del sol. 3 hores després. Suposant que se pongués a les 9 de vespre, a les 11 sonaven unes campanades aïllades. Pam, pam, I després un repic continu de campana, més ràpid. I llavors tothom que era per mig del carrer, corrent-se'ls cap a casa seva. I tanquir-se a casa seva. Si qualcú havia de sortir per una urgència, havia d'un fanalet. I si no duies fanalet i tal, els guàrdies l'aturaven i segon com el tanquaven. I se compren per les condicions que tenia Palma, llavors, d'inseguretat, de carrets sense pavimentar, de porqueria que hi havia mig del carrer, animals que passaven... Sí. En fi, estava justificat.
I deies que se feia just quan se ponia et sola.
Sí.
En l'hivern...
Sí. Tres hores després.
Després
de la posta del sol. Eren 25 campanades ràpides, Després de mitja hora de campanades pausades. I se va tocar fins al 17 de juliol del 1865. Fa dos dies, 170 i pico d'anys.
Fins al 1865. I va tocar la queda.
Sí.
Per tant, tenien tot de queda i tot de foc.
Tot de foc, es via fora, que era un repic fort i seguit, era un tot d'alarma, en cas d'alguna novedat que requerís ajuda ciutadana. Podria ser un desembarc de Marros a costa, podria ser un incendi, ja en tenim tot de foc, però un esdeveniment que requerís, pues, que la gent col·laborés. El proveïment i el sometent, que era un similar es via fora, que era un repic fort i seguit, era un tot d'alarma. El pronunciament, que eren 72 campanades durant una hora.
Què volia dir, el pronunciament?
El pronunciament era... o sigui, una autoritat, o sigui, en cas d'una autoritat, se tocava quan hi havia un canvi de govern, i també per convocar els jurats de Palma quan s'havien de reunir per les seves sessions. 72 campanades durant una hora. Mira tu.
I això se feia manual?
Manual, perquè en Figuera té el seu martell per tocar les campanades d'acord amb la màquina de rellotge. Però, a part, té un batall que, amb una corda allà per tocar les campanades.
És a dir, que hi va una persona durant molt d'anys...
Sí.
Que era una o dues o tres, no sé.
Sí, perquè era molt esclau, això. El rellotge de Figuera era molt esclau. Tenen en compte que fins al 1949, el rellotge de Figuera va anar en sota en mig. En sota en vertader.
Què vol dir això?
Mira, has contemplat que l'altra vegada l'esfera d'en Figuera, des de la plaça de Cort. A dalt posa tiempo medio. I a baix, l'esfera, i a baix posa 1849. Fins en aquell moment, fins al 48, el rellotge anava en l'hora solar. Mm-hmm. Tot ja, o sigui, el dia començava quan sortia el sol i venia l'horari diurn. I quan se ponia el sol, tornava a començar un altre horari, que era l'horari nocturn. I cada vegada el rellotger havia d'anar en Figuera per donar-li corda.
L'havia d'ajustar.
I aturar-lo i tornar-lo a posar en marxa. Perquè donats l'horari diurn o nocturn, segons com vengués en el cas. I així el dia podria tenir entre 9 o 14 hores, segons l'època de l'any, fos de tardor, i a primavera, en fi,
sí, hivern,
que
dius, canvi d'hora,
sí que són més gusts.
En aquella època.
I això, el canvi d'hora va ser el 49, quan el rellotge se va traslladar a l'edifici de Cort. Perquè el rellotge, que data del segle XIV, 1385, en principi, quan el gran general Consell el va manar a instal·lar-lo, se va muntar a la Torre de les Hores. La Torre de les Hores era una torre, una murada encara de recinte aràbic, al qual perteneix l'art de l'Almudaina, i continuava, i a dalt de tot, a l'illeta que hi ha, a dalt de tot, del carrer Conquistador, pràcticament a darrere Can Corbella, allà hi havia una torre, i en aquesta torre se va instal·lar el primer rellotge.
En Figuera?
En Figuera.
Estava allà.
Estava allà, se va instal·lar allà, i allà va estar fins al 1848, que aquesta torre havia patit diversos problemes d'estabilitat, però s'havia inclinat perillosament. I el varen retirar i el varen posar a la façana de Cort. A un lloc on hi havia un balconet. Un balconet a la Mar de Coriós. Allà s'alleva el balcó, s'hi posa l'esfera, s'hi posen uns adornos laterals, tal i qual, i allà queda l'esfera d'en Figuera.
Fins ara? Està allà mateix ara.
I des de la màquina d'en Figuera, que, com t'he dit, està dins aquella torreta que hi ha a dalt de tot de l'Ajuntament, va a través d'uns eixos de més de 30 metres de llargari, va el moviment de l'agulla minutera. I l'agulla minutera se divideix per 12 darrere i dona revolucions a l'agulla horari. A través de pinyons cònics, a través de juntes cardans i tal. Jo record que abans de ja ingressar a l'Ajuntament, el 64, als anys 50, 59, era de joventut musicals, i quan hi havia les juntes, activitats, això de veure-les nou, això, era un atractiu anar a veure la buida d'en Figuera com queia, perquè resultava que la buida d'en Figuera, quan estaven les 12, queia de cop 5 minuts. I quan estava baix, estava 5 minuts a partir. Això era petjots que havia acumulat d'espinyons, dels eixos, dels passadors...
I era un atractiu de l'època, no?
Era una atracció, perquè jo dius, ara he caigut, i patapam, queia. I quan estava baix, no se movia fins a 5 minuts, ja començava a pujar, saps?
I la gent anava a veure.
I així va estar uns anys, fins que don Màxim Olomà, de grat record, don Màxim, el 64, va dir, en Figuera ja tenia molt de matxaques, i diu, en Figuera l'haurien de canviar, perquè vàrem mirar rellotges de Palma, rellotges de Barcelona, de París també, i el cost de la reparació d'en Figuera superava molt una màquina nova. I en aquell temps no se valorava massa l'antiguitat. I diu, no, i se van pressupostar 80.000 pessetes per comprar una màquina nova. I amb aquestes, en les reunions d'esplà, don Pedro Omar Vallespí, aleshores, balla d'Escoll d'en Rabassa, balla pedani d'Escoll d'en Rabassa, va dir, diu, jo tens somo que pot arreglar en Figuera. I tothom el va mirar incrèdul. Dic, què mos ha de dir aquest? Si l'han mirat un munt de rellotgers i mos diuen que val més tira-lo i compra-ne un de nou. Sí. I ja el duré, ja el duré. El va dur, el va presentar Don Màxim.
I era mallorquí?
Era... No era mallorquí. Era mallorquí d'adaptació. Sí. Era mallorquí d'adaptació. Havia vengut amb els seus pares el 31, després de la guerra, el moviment, se llevava després de la guerra, i son pare era rellotger, son pare era xofer de la camiona de Porreres, i en Fernando era un nen inquiet, i ajudava son pare a la rellotgeria, tal, i ell feia coses, i va posar un centre de bicicletes, i, en fi, no, o sigui, era inquiet. I haig de dir que en Fernando, de nen, va tenir meningitis. Va tenir meningitis. Malaltia freqüent,
sí,
llavors.
Sí, d'aquella època.
I n'hi havia que quedaven bé, n'hi havia que quedaven malament, i altres que quedaven... Tal, I en Fernando va quedar amb una mica de problema de sa parla, feia sopes, i era un poquet... Era seu, era... No vull dir raro, ni vull dir... Perquè si tots tenien les nostres rareses. Però en Fernando el havien d'entendre. Parlar amb ell, entrevistar-lo, això era complicat. Era complicat, perquè te fosia tal. Però si no t'escoltava i t'escoltava, i te contestava quan volia... I
era, però així
era,
tot,
era molt difícil.
El varen dur...
Sí, el presenta Don Màxim i pugen a veure la màquina d'en Figuera i en Fernando comença a mirar, i en Fernando va contar després que se va enamorar d'en Figuera.
Va ser un moment...
Va ser un fletxat de per vida. De veure aquí, perquè en Fernando era... un enamorat dels engranatges, de la mecànica i tal. I veure aquella màquina que té d'haver 2 metres d'ample i 1 metre d'alt i fondari, engranatges i, en fi, no sé, tot un... Va quedar meravellat, eh? I quan va acabar de mirar-lo, va dir, això t'arreglo. Tots el van mirar així,
eh? I
això era el 64, l'any del meu ingrés a l'Ajuntament. Això era el 64.
1964.
Sí, el 64, 1964. I en Fernando se posa a desmuntar en Figuera, i amb senalles penjades d'esmanillar, d'una motoreta que s'havia fet ell amb un motor de tiresa, aleshores no hi havia velomotors, hi havia els mosquitos que es posaven a bicicletes, els cuciolos, tal, havia sortit seguts i que eren paraules majors, i hi havia un motoret de Iresa, indústria subsidiària, no sé què, que el feien a Sevilla, de 2 temps, però tenia 2 marxes. I en Fernando compra un motoret d'aquest i l'acopla la seva bicicleta i se fa una motoreta. I doncs, amb aquesta motoreta, amb senalles penjades per desvanillar, se va posar a traginar peces d'en Figuera en el seu taller d'Escola d'en Rabassa, a un torner d'Esquerrer de Vinyassa, a la ferreria d'Estiabo Loco d'Escoll, i allà pues, fent feina i tal i qual, i deixat d'un parell de mesos, el rellotge el va muntar. I quan el va muntar, el rellotge anava molt millor que abans.
Sí.
Més silenciós, acompassat, sense jocs, no de... S'agulla. Era uniforme, no, ni queia ni se retardava.
El va arreglar.
És a dir, aquesta ressurrecció d'en Figuera,
d'aquell
llibre, és gràcies a en Fernando Fernández. De rellotger.
De rellotger d'Escoll.
Que
bo. De l'Escola d'en Rabassa. Que si el
hi hagués... Fantàstic, que
si el hi hagués vist, hi hagués dit...
I quin temps va dur? Poc temps, aquesta reparació?
La reparació.
Un parell de mesos.
Perquè això era juny, que aquest era el juny, i la prova de foc va ser el desembre, el 31 de desembre, perquè en Figuera anteriorment ja havia fallat amb un 31 de desembre que no va tocar les campanades. I allà la pues, plaça de corda estava tocarà, tal, tal. I a les 12 en punt, en Figuera, a més, en Fernando, el punyetero, havia retardat el ventilador de la velocitat de les campanades.
Perquè la gent pogués menjar rem.
Perquè no fessin mal de via, ens ho rem.
Fantàstic.
I eren campanades pausades, sonores i tal. Però la gent va amb amballetes i tot el que vulgui. Periodistes, entrevistes en Fernando. I, en fi, no sé, i en Fernando ha ressuscitat en Figuera. I ha ressuscitat
en Figuera. I així va ser. Deien que en Figuera ha marcat el batec de la ciutat, és el testimoni de la ciutat, d'una ciutat que ha anat canviant, que ha canviat molt, ha canviat en Figuera? D'aquell primer rellotge, en Figuera que tenim avui en dia.
Mira, en Figuera que tenim avui en dia és del 1862. Va començar a funcionar el 1863. Amb motiu dels 33 anys, l'aniversari de la reina Bel II. Va ser com un reial a la reina.
I que va visitar...
Comença...
Va visitar Palma?
Sí, però més tard va venir ella. Més tard va venir, el 65, 67. Uh-huh. En Figuera s'havia instal·lat el 1385 a la Torre de les Hores, en Pere Joan Figuera li va fondre la campana, i d'aquí ve el nom.
No hem parlat del mal nom, que és per això.
El desfonador, era fonador i jurat. En Pere Joan Figuera, i fon la campana, i aquesta campana va funcionar fins al 1700 i pico, fins al segle XVIII, que se va esquerdar. I després un altre fonador la va refondre en el mateix material i mateixa forma, igual, exactament igual. O sigui, no és la mateixa del segle XIV, però és igual. És igual, no? Sí. Però si tot du...
Imagineu.
Els anys que du, pues, tocant en Figuera. I la màquina d'en Figuera, l'inicial, que li vinc de donar corda dues vegades en el dia, donar corda no era fer així, no? Era pujar els pesos des de baix de l'Ajuntament fins allà dalt, amb unes manovelles, pujant allà, enrodillar, va ser d'enrodillar cable. O sigui, era una feina feixulla.
Que la fa un funcionari de l'Ajuntament?
Es campaner. I es que el va instal·lar era el rellotger en Joan Villat, i ens ho ha enviat via això de part de 1861-62, que havia d'anar a Londres per comprar material de bombers. I s'hi va afegir una màquina nova. Perquè anteriorment, el 1820 se va abolir la Inquisició. La Casa Negra, la seu de la Inquisició, estava a la banda occidental de la plaça Major. I se van subestar els béns i se va esbutjar la Casa Negra i tal, però l'Ajuntament se va quedar a la màquina d'un rellotge que tenien a la Inquisició. I aquesta màquina de rellotge la van posar en Figuera. Però no tenia força per moure les bústies, ni força per moure la campana, que ja en tenia dues de campanes, que era la campana d'en Figuera per tocar les hores, i la petita de la Inquisició, que actualment existeix, i és la que toca els quarts, mitges i tres quarts, pues, aquella campana, pues, no tenia força per moure-ho i tal, i se compra un rellotge nou. En Villat, pues, en seu pas per París, ja veu un rellotge que li agrada, un Collin, l'actual, el mateix, i el compra.
I el compra a París.
El compra a París.
I el duu cap aquí.
Imagina't tu, per dur-lo cap aquí, lo que deien en passatge la gent,
sí,
de París, de París, aquí, carros, i després vaixell, i trasladar-lo, i cabres, perquè pesa una, barbaritat, pesa una barbaritat. O sigui, i l'instal·la,
I fins avui.
Encara
el tenim.
I fins avui.
I que també heu dit que quan vareu començar a fer feina a l'Ajuntament de Palma,
sí,
era molt important,
sí,
perquè era regia tot el funcionariat.
Regia.
Bé, no només funcionariat, sinó tot Palma,
sí,
gairebé.
Sí. O sigui, es pot dir que fins al 1865, la queda, però estat de foc, fins al 17, fins al 17, i quan tocava en fiera, què passa? Tothom sortint al carrer, i així com quan no fa massa, pues, quan tocava la mort, tothom sortint al carrer, i qui és el mort,
sí,
en fulano, en megano, tal. I així se transmetien les notícies, pues en fiera, fins al segle XIX, regia la ciutat.
I també l'entrada dels
funcionaris. La sortida, sí. I també els torns d'aigua. Que venien per la font de la Vila i la font d'en Basté per ratllar l'horta, l'horta alta, la de banda de la Real i tal, que també part anava a l'horta baixa.
I quan se va esquerdar, la campana,
se va refondre. Se va refondre.
Va deixar de tocar, per tant, les hores?
Sí.
O tocaven les hores ses de quart?
No.
Va deixar de tocar?
No, va quedar tocat.
Durant un temps no tocava.
I se va fer un plet de condicions per refondre la campana admirable. Jo que n'he fet molt de plet de condicions, absolutament, pues te puc dir que era un plet de condicions modèlic.
Exemplar. I don Pere Galiana, ja veus que és una font d'informació. Si voleu saber més, perquè encara en sap molt més, té un llibre publicat, com deia en Celestí, en Documenta Balear, se titula En figura i la seva resurrecció. I també aquest dimarts, dia 21, serà a Can Oleo, a Palma, fent una conferència, Pere, i explicareu tot això i més coses.
Organitzada per Arca.
Sí?
Per Arca, sí.
I allà vos trobarem. Sí. A banda que bon aneu, vos farem unes preguntes un poc més curtetes, més estivenques.
El que vulguis, si ho sé, te contestaré.
El paraulòmetre.
No vos les farem en Celestí i jo, vos les faran a Maria Pons, a les preguntes que ara
ja
acaba d'entrar.
Com va, Pere?
Hola,
i
com
aquestes
estan
són bé? Més curtetes. Vam que
sí?
Vos demanes.
Ai, Déu meu.
Vam, això com va. Primera pregunta. Quina història darrere en Figuera vos apassiona més? No sé si sabeu triar.
Història? Pues mira, en Figuera, per motius propis, s'ha aturat molt poques vegades. Però per motius externs, un parell de vegades. I és curiós, les aturades que ha tingut a través dels temps. Una d'elles, que record, que em va fer molta de gràcia. En Fernando no li va fer cap de gràcia.
Crec.
I va ser, que com t'he dit, des de la màquina d'en Figuera a l'esfera, hi ha més de 30 trams d'eixos, que tal i qual. Aquests eixos passaven per dins que hi ha el majordom, que el majordom aleshores vivia a la mateixa edifici de cort. I un dia que havien fet bullada i estava nigulat la bulladera allò d'estendre allà un pollès, una porxada o això, pues va veure una barra de ferro a una sala que travessava i penja els llençols en aquesta.
Ai, Déu meu!
Aquesta.
Ja ho tenim.
Aquells llençols s'embolicaren, varen fer un vertederàs, varen torçar els eixos, se va aturar en Figuera, varen cridar en Fernando, i arribava en Fernando, i en Fernando varen davallar tots els sants del cel. I no te pots imaginar.
Molt bona aquesta història.
Sí.
Mem, i un altre rellotge de campanes que vos agradi, d'arreu del món?
Hombre, el rellotge de Greenwich... És emocionant. Que amb cort té una similitud.
Ah, sí?
El rellotge de Greenwich és migdia vertader, quan el sol culmina la seva òrbita, hi ha unes campanades, i baixa una bolla. similar a aquella bolla que va baixar cada 31 de desembre a les 12 del vespre en el rellotge de la Puerta del Sol. Bueno, en Figuera, a les campanes té una estructura que és les campanes, les dues campanes, més una altra que en Fernando hi va posar per donar una feta de carilló en els quarts, mitges i tres quarts, i a damunt hi ha un panell per la direcció del vent, uns punts cardinals i un par de llans. I allà hi ha un eix de través d'un metro d'altari amb una bolla a baix. Aquesta bolla pot córrer per aquest eix. Jo no he trobat cap referència a mecanisme ni a fets que me parlin d'aquesta bolla. Però aquesta bolla, que pot deslitzar-se per aquest eix, era propi dels rellotges propers a les ciutats Port de Mar. Perquè quan el sol culminava, aquesta bolla baixava. I era quan posaven d'hora els cronòmetres dels barcos per calcular la longitud en les seves navegacions. La latitud no té problema, perquè en l'altari del sol o de la polar, això, podien treure la latitud. Però la longitud era qüestió de temps, dels temps que feia que el sol havia passat pel meridian superior del lloc. I en aquest cas, aquesta bolla baixava. I aquesta bolla és... Ai, és en Figuera.
D'acord, que curiós. Darrera pregunta, Maria, que li feim avui a en Pere.
Quanta sabies, en Pere?
Sí, interessant.
Ja per acabar, sou de rellotges a casa? Quin tipus de rellotges vos agraden per tenir a vostre?
Mira, per lo pràctic, un rellotge de quarts. Però que a nostre, a l'escala, que el meu fill... O sigui, està a l'abast de tothom. Hi ha un rellotge de pèndol. Un rellotge de pèndol que se li dona corda cada setmana i va exacte. Va exacte, d'aconseguir que vagi exacte.
No esperava un manco, però...
Sí. Pere Galiana, moltíssimes gràcies. Un plaer, com sempre. Sabeu moltes coses i que bé que les expliqueu.
Sí. I jo tinc 84 anys, saps? I com aquell que diu, estic... Com tu, segons com ho mires, faig o còpies de seguretat de lo que sé, o ho escriu per posar-ho a l'abast de tothom, que és la veritat.
I vos ho agraïm.
I dimarts a les 7... en xerrareu més, i amb més profunditat, a Can Leo.
Sí.
En aquesta conferència.
Sí, acompanyada d'un PowerPoint on hi ha imatges, i en fi, i campanades...
Clar, serà molt més ric.
Serà interessant.
I dels interessats a Can Leo a les 7, dimarts, dia 21 de juliol. Gràcies, Pere.
Moltes gràcies a tu, Maria Lida. Gràcies.
TV3 Ràdio és entreteniment.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots, protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
Aquest diumenge, la gran final del Mundial es juga a IB3 Ràdio.
partir de les 8 i mitja, Espanya, Argentina. La selecció espanyola vol aixecar la Copa del Món i brodar la segona estrella a la seva camisa.
I a Esports en Joc vos ho contarem amb la millor narració, amb l'anàlisi i amb connexions en directe a totes les illes per sentir l'emoció de l'afició espanyola.
Diumenge a les 8 i mitja del vespre tens una cita mundial.
A IB3 Ràdio.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel,
si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur,
portada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Les cançons dels altres, amb Pablo Sierra.
Pablo Sierra, com estàs?
Molt bé, molt bé, fresquet.
Avui?
A la muntanya de Cantàbria.
I de sí, molt més fresquet que nosaltres.
Sí, a 20 i pocs graus.
Quina enveja.
M'acab de fer una migdiada amb la finestra oberta, que no record quan és la darrera volta. I com te pots imaginar, aquesta pensió no té ni aire condicionat, ni ventilador, ni res de res.
Ni falta que li fa, pel que sembla.
Ni falta que li fa, almenys avui, perquè he estat un poc per sa costa a Laredo, a Santonya, tot allò, i ha fet calor, M'he ficat fins i tot a la mà, que feia molts anys que no entrava a una mà que no fos la nostra, perquè el Cantàbric i les platges de Galícia i tot allò era horrible, però bueno, ara pareix que està canviant un poc la pel·lícula.
I tant que sí. Doncs posarem una cançó per parlar del tema que avui vols tractar. Va. I Pablo, com va passar divendres de la setmana passada, quan contàvem aquesta història a l'autor de Summer in the City, avui tornem a parlar d'un músic que probablement molta gent no sabria reconèixer si se'l trobàs pel carrer, però que curiosament és una de les persones que més ha fet perquè els grans noms del rock continuïn sonant ben vius.
Si algú es trobés pel carrer, aquesta persona tal volta el podria confondre amb Eminem o amb Tadej Pogacar, el líder del Tour de França, perquè tot i que va dur melenes quan era més jovenet, doncs ara du el cabell més curt i tenyit d'arròs platí. Però sí, avui, de qui parlam és d'un productor que ha treballat amb alguns dels artistes més importants del planeta, dins de l'univers del rock and roll. El desaparegut Ozzy Osbourne, líder de Black Sabbath, està sonant aquí una cançó dels seus darrers discos, Nicky Pop, Elton John, Paul McCartney, sobretot els Rolling Stones. Si heu estat pendents del llançament de l'últim disc de les Satàniques Majestats, doncs potser sabeu que estan parlant d'Andrew Watt. Així és com es diu el productor dels últims discos que han tret tota aquesta colla de mítics. Però és que aquesta història que us contarem avui és ben curiosa, perquè Watt no va començar en això de la música produint discos o volent ser productor. Ell el que volia ser era precisament el que han fet al llarg de la seva vida les persones, els grups, les bandes amb les que ha treballat darrerament. Una estrella del rock and roll. Perquè quan va néixer, el 1990, és a dir, parlant d'algú molt jove, pels estàndards de rock, doncs aquesta constel·lació de rockers, diguem que ja no és que estiguin confirmats, que és que era tota una colla de senyors madurs.
Still
O sigui, Pablo, que tenim un altre cas d'un músic que no acaba triomfant com havia imaginat, però acaba trobant una altra manera de ser imprescindible, diríem.
I potser aquí, Celestí, hi ha la primera paradoxa del personatge, perquè Andrew Watt vendria a ser, en els seus 30 i pocs, això que en castellà li deim un viejoven, una ànima vella en un cos jove, perquè ja ho era quan era molt petitet. He estat llegint aquest matí i m'he trobat que la història que conta quan li demanen pels seus orígens i sobretot per les seues arrels, per aquest substrat musical d'on ve aquesta afició per rock and roll, diu que a Long Island, a Nova York, on va créixer, doncs de ben petit el que feia era escoltar molt els Beatles, els Rolling Stones i a Led Zeppelin, que són ara a casa. Però és que no només ho feia a casa, deia que quan tornava, per exemple, a casa seva amb el seu pare dins el cotxe, li demanava que no el guardés als garatges, sinó que es quedassin allà uns minutets a sa vorera, asseguts allà dins, escoltant música a tot volum.
És a dir, que era una persona que ja destacava, no, Álvaro?
Sí, això m'ho ha passat a molts, el que passa és que després has de tenir el talent per desenvolupar-ho, i sobretot sa curiositat. No sé si Andrew Watt, que toca sa guitarra, doncs, que era molt petitiu, se li podia considerar un nen prodigi, però el que sí que és un curiós de mena, perquè de ben petit, vivint a una ciutat com Nova York, que és doncs, tot un país, pràcticament, en quant a població, el que feia era agafar el tren cap a Manhattan. Sí, no, ara imagina't.
És que ara mateix veure unes imatges per IB3 Televisió. A més, que justament hi ha un incendi al Canadà que ha enterbolit tot el cel de Nova York perquè ha arribat el fum fins a la ciutat.
Sí.
La ciutat plena de gent diumenge amb aquesta final del Mundial. Vull dir que és un moment de...
Sí, és que si ja és un lloc superpoblat.
Sí.
Durant l'estiu és època, o la millor època per anar-hi, per viatjar-hi. Diuen que també novembre, però clar, ara és quan tothom té vacacions. I a més ja veieixes la final d'un mundial de futbol, doncs imagina't el còctel. Supos que no hi hauria una engentada així quan Andrew Watt agafava el tren, s'anava de Long Island cap a Manhattan.
No.
Per què? Doncs per anar a tocar blues doncs, a moltíssims clubs i barets de música en viu que hi ha a Manhattan. Diu que tornava de matinada i no només ho feia el cap de setmana, sinó que alguna vegada s'escapava de casa de dilluns a divendres perquè havia de matinar havent dormit ben poc per anar a escola. Així que queda clar, explicada aquesta anècdota, que de ben petit era un fanàtic en el sentit més literal de sa paraula del rock and roll. I woke up with a fear this morning, but I can taste you on the tip of my tongue.
Alarm without no warning. I aquest fan del rock clàssic acaba fent-se un nom en un món aparentment molt allunyat, que és el pop més comercial.
Tal volta, Margarida, perquè tothom és fi del seu temps. I aquesta és una part fonamental de la història, perquè abans que els Rolling Stones li obrissin les portes del seu estudi, i diuen que sempre han set molt reacis a admetre nous col·laboradors, Andrew Watt el que feia era guanyar-se les garrobes, va començar molt jove, amb 19-20, a composar, i també a produir després cançons per a artistes com Justin Bieber, Selena Gomez, Camila Cabello, Miley Cyrus o Rita Ora, que està cantant ara mateix, aquesta artista londinenca, darrere Salvano Cusubàs, amb sa que Andrew Watt va mantenir també una relació sentimental, a més de convertir-se en el seu escriptor de capçalera. Després d'haver romput, ella deia que se li feia molt estrany això de cantar cançons que li havia escrit, li havia composat i li havia produït el seu ex. Però clar, és que bona part de la seva producció, dels primers discos, doncs, dur sa firma d'aquesta persona, Andrew Watt. Així que el nostre protagonista d'avui va començar com a músic de gira, a poc es va professionalitzar com a compositor i després com a productor.
És a dir, Pablo, que el mateix home que després diu a què és Richard, com ha de sonar la seva guitarra primer, havia estat fent feina amb Justin Bieber, per exemple.
I precisament aquest eclecticisme o aquesta versatilitat sigui sa gran virtut d'Andrew Watt, perquè a més hem de considerar, mos agradi més o mos agradi menys, a tothom li acaba agradant el pop, tot i que digui el contrari, que la música més comercial és la millor escola per aprendre a construir cançons que funcionin tot d'una a la ràdio, perquè clar, tot aquest repertori que va composar per aquesta colla d'estrelles del pop, doncs són cançons, temes, que duran 3 minuts i escaig, si no encara menys, que és el que sol durar sa música de Ràdio Fórmula. Així que sí, Andrew Watt va aprendre primer en el pop a descobrir les fórmules d'això que enganxa, o d'allò que enganxa, a sa música, i després podem dir que d'alguna forma ho ha traslladat a sa feina que ha fet en els darrers anys, combinant-la amb aquesta obsessió gairebé arqueològica pel rock and roll del segle XX. I si ho pensam així, doncs, el veritable fi d'un arqueòleg és aconseguir que una troballa s'exposi després a un museu i es doni a conèixer. I quina millor manera de donar a conèixer sa música que fent tornar a sonar bandes que han set mítiques fa ja dècades, però que estaven un poc de capa caiguda. Even the diamonds look like rocks to the untrained eye. What does it cost to buy a soul back when you die? What are the angels gonna do with you and I?
I és quan t'arriba el moment que els vells mestres toquen a la porta d'aquest senyor protagonista avui, de les cançons dels altres.
Per exemple, Margalida Elton John. I amb ella hi ha una relació especialment interessant que jo crec que mostra sa manera de relacionar-se d'Andrew Watt amb els músics, amb les bandes, els artistes que produeix. Quan van fer feina plegats, a finals del 2024, compten que Watt va arribar a l'estudi de gravació abans d'encetar el primer enregistrament, de pitjar el botonet vermell, amb una còpia de 17-11-70. Disc en directe, gravat en aquella data, el 17 de novembre del 70, donant una emissió de ràdio en directe als estudis A&R de Nova York. Un disc fonamental per enlairar la carrera d'Elton John, que en aquell moment tenia 23 o 24 anys. I diuen que Watt li va mullar al pianista britànic. Això que tenim aquí, aquest disc, és el que hem de recuperar. I sa crítica els va aplaudir després, quan va sortir aquest Who Believes in Angels, perquè consideren que Elton John, acompanyat en aquest disc per sa countrywoman Brandi Carlile, doncs havia rejuvenit de colp.
I en Andrew Watt també ha dit que artistes que sembla que ja han passat els seus màxims moments de glòria no necessiten un productor perquè els ensenyin com ha de sonar la seva música, sinó que el telefonen perquè volen una opinió que els recordi qui varen ser. No?
Exacte, sí, i com passava amb altres noves substàncies, temps ençà, amb aquesta mateixa gent, el brevatge de l'eterna joventut que va distribuint Andrew Watt també ha corregut de boca en boca. Mirau, per exemple, va aconseguir entrar a l'univers dels Stones, que segurament fos el seu cim, no? El seu màxim com a productor, perquè Paul McCartney, en un sopar que va compartir amb Ronnie Wood, li va dir que si volia morir-se els Stones publicant, havien de cridar aquell lot novaiorquès amb el qual Sir Paul McCartney ja havia fet feina. Perquè quan Hackney Diamonds, ja vam parlar a les cançons dels altres d'aquest disc fa una temporadeta, va sortir a la venda, això va ser el 20 d'octubre del 23, o sigui que no fa ni 3 anys, les Satàniques Majestats duien, atenció, 18 anys, quasi 2 dècades sense editar material nou. No s'ensellirà, perquè una cosa són els tours aquests interminables que sempre tenen en marxa, i una altra, ficar-se a l'estudi amb un poquet de disciplina i gravar cançons noves. I ara, amb Foreign Tongues, el nou àlbum, resulta que han publicat 2 discos en 3 anys. I, a més, ben llargs i pleníssims d'essència, malgrat les lògiques limitacions de l'edat, que ja en tenen una edat.
Mm. Ben Pablo, acabarem amb una coincidència, curiositat, que mos obliga a fer una pregunta a en Andrew Watt, aquest productor protagonista avui de les cançons dels altres, i en Charlie Watts, l'enyorat bateria dels Rolling Stones, tenen qualque parentesc, són família?
No hi ha cap parentesc aquí, però el joc de noms és massa bo per deixar-lo passar. I també perquè Andrew Watt és el productor dels dos discos que els Stones han publicat després de sa mort d'aquell bateria tan dandy que feia gires de rock and roll per pagar-se els discos del seu grup de jazz. Però si a Hackney Diamonds, el penúltim disc, Charlie Watts encara hi era present, perquè havia deixat gravades diverses pistes abans de morir, en aquest Foreign Tongues, òbviament, ja no ha pogut fer feina. Però Watt va recuperar una de les darreres preses que Watts, el bateria, havia deixat enregistrades. I al voltant d'aquest ritme es va anar construint aquest Hit Me in the Head, que és una de les cançons d'aquest àlbum que ara recuperam, que no està pas malament i que té una curiosíssima versió d'Amy Winehouse, I Know the Time Not Good. O sigui, aquesta cançó la canta Mick Jagger en aquest darrer disc de Stones, que no està mica malament.
Curiós.
Doncs fins aquí avui aquesta secció fantàstica, un joveníssima, ara l'he cercat en aquest productor perquè no sabia quina cara feia.
En té 36, però clar, de vores altes, que en tenen 83, 84, 80 i tots.
Joveníssim,
doncs clar.
Sí. I també va ser jove precursor, perquè ja ho has contat, si s'ha vist hori. Per tant, ve d'en fora la cosa. Andrew Watt avui ha protagonitzat les cançons dels altres. Moltes gràcies, Pablo. Una ferrada i bon cap de setmana.
A valtros.
Gràcies, Pablo.
Gràcies.
Molt ben divendres vinent.
Això mateix.
Adéu, adéu.
I que van també amb bona música, perquè la píndola musical d'avui està dedicada a aquesta dona, Billie Holiday.
In all the old familiar places that this heart of mine embraces.
Miquel, avui aquesta píndola dedicada a Billie Holiday.
Sí, toca a partir de cap de setmana tranquil·lets avui,
sí,
escoltant un pat de jazz.
Va bé.
Perquè dedicam aquesta píndola musical a Billie Holiday, que mos va deixar tal dia com avui de l'any 1959, en només 44 anys, després del deteriorament de la seva salut per culpa de les addiccions.
Standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for.
Nascuda a Filadèlfia el 1915 i criada a Baltimore, Billie Holiday va transformar la manera d'interpretar les cançons. No destacava tant per la potència de la seva veu, sinó per la seva capacitat d'emocionar amb el fraseig, el ritme i la intensitat de cada paraula. La seva interpretació de la cançó Strange Fruit, publicada el 1939, va marcar un abans i un després, una cançó que denunciava els linxaments racials als Estats Units i es considerada una de les primeres grans cançons protesta de la música popular. Escolta'm. Thank you. Més de 60 anys després de la seva mort, Billie Holiday continua sent una referència per a generacions de cantants de jazz, soul i pop, i encara és considerada una de les primeres grans veus femenines del jazz. La seva influència es pot notar en artistes com Nina Simone, Amy Winehouse o Norah Jones, que han reconegut públicament el seu deute amb aquesta artista.
But I'm feeling so sad. I long to try something I've never had. Never had no kissing. Oh, what I've been missing. Love a man, oh, where can you be?
I amb aquesta música posarem punt al programa d'aquest divendres i també de la setmana de Tental. Moltes gràcies, Maria Pons.
Gràcies.
Que faràs el cap de setmana?
Està en Ramó i està en la gent que estim. No se pot tenir res millor.
No aniràs a Formentera aquesta setmana?
T'imagines? Jo tornaria.
Cada setmana.
Però no m'han informat de què he fet de moment.
Celestí, tu quan se presenta?
Ja bé, bastant atapeït de també? Festes. Sí.
Festes?
Sí. Festes, festes.
Ja del Gaire? O això ho deixem per la setmana que ve?
No.
Ja han començat.
Ja han començat. Avui mateix ja la plaça fa la
fresca. Avui tenim verbena.
També fan Sant Jaume.
Santa Marilí de Sant Jaume. Avui tenim Revetlla. No, sí, celebrem tot. Aprofitant qualsevol festa.
El poble no se perd res, i menys normal.
I avui ja és la primera
vegada. Avui ja tenim Revetlla. Sí, sí, sí. Així que sortirem un poquet avui.
Bon cap de setmana a tothom.
Serà gros. Gràcies,
igualment. També amb Miguel Soler, que ha estat al control tècnic. Nosaltres tornem dilluns. Gràcies. Yes, it seems. Someday we'll meet, and you'll dry all my tears, then whisper sweet little things in my ear. IB3 Ràdio, les notícies de l'exili.